COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho va anunciar Salvador Illa, el president de la Generalitat, i avui s'ha confirmat. El govern reactiva ja mateix l'ampliació de l'aeroport del Prat i ha acordat reunir de nou la Comissió Tècnica Estat-Generalitat per concretar com s'hauria de fer la millora d'aquesta infraestructura amb l'objectiu que pugui assumir més vols, sobretot intercontinentals. Bona tarda, soc Carlos Lozada i l'ampliació és una aposta decidida des de fa temps per al PSC que podria xocar amb els plantejaments dels seus socis de govern exterior, Esquerra i els comuns, que s'oposen frontalment a l'ampliació per motius mediambientals. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Pareque, ha insistit aquest matí que es respectaran els acords per la investidura de Salvador Illa, tant amb els comuns com amb Esquerra, i ha assegurat que la comissió haurà d'emetre un informe tècnic en els pròxims 3 o 4 mesos, però no hi ha un calendari concret ni definit. Seria, en tot cas, a principis de l'any 2025. És així, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Si aquest hauria de ser el calendari, no ha concretat res més de 3 a 4 mesos la consellera Sílvia Pareque, perquè la comissió tècnica, que ja va fer una reunió el passat mes de gener, presenta l'informe que serveixi com a punt de partida per acordar l'ampliació de l'aeroport del Prat. La consellera Pareque ha evitat avui l'enfrontament amb els socis de la investidura de Salvador Illa, contraris a que la possible obra pugui afectar ni un terreny de l'espai natural de la Ricarda. Apunta que el govern d'Illa no s'inclina avui per cap de les opcions presentades i anuncia que l'informe de la Comissió Tècnica ha de respectar el medi ambient.
No hi ha cap posició fixa per part del govern, no hi pot ser. No hi ha una proposta per part d'aquesta conselleria ni per part del govern. El que hi ha és un reinici, un desencallar, un treure del calaix aquesta comissió tècnica que s'havia reunit el mes de gener i que ha de valorar i ha d'emetre un informe que aquest sí ens ha d'ajudar a prendre una decisió sobre l'aeroport.
Doncs la consellera sí que dona validesa a l'informe que s'haurà de presentar en aquests 4 mesos, aquest sí que doni validesa per desencallar en aquest cas el que seria un ampli consens. Aquest estiu les xifres de l'aeroport del Prat demostren que la instal·lació està al límit. Amb 50 rutes transoceàniques, el govern d'Aragonès va decidir ampliar les operacions a 90 operacions a hores determinades per guanyar 2.800 vols durant aquests mesos. Els avions despeguen de la pista principal destinada als aterratges i hi ha també dèficit de Fingers. Passarà les d'acció a l'avió, el que obliga a agafar un bus per accedir a la terminal a viatgers amb 12 hores acumulades de vol.
Gràcies, Sergi. Hem escoltat la postura del govern, del PSC, de la seva portaveu Sílvia Pareque, i des d'Esquerra, un dels partits que va fer possible la investidura de Salvador Illa, doncs bé, la portaveu parlamentària Marta Vilalta ha avisat als socialistes que l'acord entre els dos partits per investir a Salvador Illa com a president del govern inclou treballar per la modernització de l'aeroport del Prat en el marc de la Comissió Tècnica i, sobretot, amb la protecció de tots els entorns. Vilalta ha recordat que aquesta protecció és del tot incompatible amb allargar la pista.
I, per tant, la gestió de l'aeroport del Prat l'ha de tenir la Generalitat de Catalunya. D'això en parla l'acord. Això ho ha de tenir present el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, com ha de recordar també que no pot confondre la modernització d'una infraestructura com l'aeroport del Prat amb l'allargament de la pista. En aquest sentit, per tant, demanem que es compleixin els acords que tenim pactats, governança, gestió, que es compleixi la protecció dels espais naturals i que es treballi en el marc doncs, de la Comissió Tècnica.
I encara una altra reacció, la dels veïns de la zona de Gavamar, a tocar de l'aeroport. Es mostren expectants amb la reactivació d'aquesta comissió tècnica i esperen que es tingui en compte una de les seves reivindicacions històriques, que es millori la utilització de les dues terminals. Els veïns asseguren que millorar l'aeroport és possible sense canviar la configuració actual de les pistes. Li han explicat a la Yolanda Canales.
Per això demanen al govern que sigui coherent amb el que defensa i també amb els compromisos signats amb els veïns que viuen a prop de l'aeroport. El Carlos Domènech, portaveu de l'Associació de Veïns Gavamar, diu que no s'oposen a que es millori l'ús de les terminals, tot i que considera que estan infrautilitzades, tant la terminal 1 com la terminal 2, i això fa que hi hagi congestió. Una altra cosa és l'operativitat. Es pot ampliar el nombre d'operacions per hora sense canviar la configuració de les pistes i també sense construir-ne més.
Nosaltres pedimos que se respeten los acuerdos que hemos firmado y que, sobre todo, toda mejora que se haga en el aeropuerto sea una mejora inteligente y destinada a las soluciones, a solucionar estos problemas de congestión, que hay unas terminales, porque una cosa es la terminal y otra cosa es el vuelo, la operatividad. Entonces podemos demostrar y hemos demostrado que la operatividad se puede conseguir los 70 operaciones horas si fuera necesario.
En tot cas, reclama que a la comissió tècnica hi hagi tècnics i de diferents àmbits, i no només constructors, que és el que s'han trobat, diu, en altres comissions aquestes característiques.
Gràcies, Yolanda. 4 minuts, 2 quarts de 3, àrea de serveis. La primera setmana de setembre ha arribat amb força i es portarà un temps, vull dir, típic d'aquest mes. El setembre acostumava a ser un mes de temps més aviat insegur i amb risc de ruixats, i la calor anava fluixant a poc a poc. Els últims anys, però, la tendència havia canviat i ens havia portat cap a un setembre, es podíem dir, més secs i càlids. Aquest any sembla ser que recuperem la normalitat, i això vol dir que aquesta setmana tocarà obrir el paraigua a moltes comarques d'arreu de Catalunya. De moment, aquest dimarts ja ha començat amb algunes pluges, sobretot a les comarques de Tarragona i també a les comarques de Ponent. Sortim a les carreteres. Situació a la xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant d'un matí amb accidents que encara provoquen alguns talls i alguns punts de lentitud. És el cas de la N420, el Pradell de la Teixeta, que està tallat a la circulació i s'estan fent desviaments només per a turismes. En el cas de la AP2, on hi ha hagut un accident mortal arran d'una topada entre dos camions, un d'ells s'ha incendiat a la Bisbal del Penedès, en sentit a Lleida, un carril només obert, s'estan retirant aquests camions, i a la A14 d'Almenar, això és el Segrià, també un carril tallat a banda, hem de dir que hi ha aturades a la 2, a la zona de Sant Joan d'Espí, i també pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar la P7, amb aturades a Barberà en dos sentits de la marxa, com també el seu lateral a la B30, i les dues rondes amb forces punts de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sense voler caure en alarmismes, els Mossos admeten que l'augment d'apunyalaments i baralles amb armes blanques són una de les seves principals preocupacions. La darrera trifulca ens situa a Canovelles, al Vallès. Avui hem conegut que diumenge es va produir un violent enfrontament entre policies i veïns. Els fets es van produir arran d'una baralla multitudinària que fins i tot va obligar a desplaçar diverses unitats dels Mossos que van ser insuficients per afrontar la situació i van haver de retirar-se. Sobre la proliferació de baralles amb navalles, val a dir que els Mossos van incautar l'any passat 9.180 armes blanques, mentre que el 2019 aquesta xifra va ser de 4.900, i 4 de cada 10 morts violentes a Catalunya es cometen, atenció, amb arma blanca. Tot plegat preocupa, com deia, els cossos policials, fins al punt que es va activar el pla vaga per reduir l'ús d'aquestes armes a la via pública i que, entre d'altres qüestions, inclou, per exemple, controls a zones de discoteques o d'ambient nocturn per requisar ganivets i navalles. Què és el que està passant, doncs? Existeix aquesta cultura que diuen de la navalla, hi ha un abans i un després de la pandèmia. De tot plegat, la Yolanda Canales n'ha parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el senyor Antonio Andrés Puello, que és catedràtic de Psicologia de la Violència de la Universitat de Barcelona.
I el que ens ha dit és que hi ha un increment raonable en l'ús d'armes blanques i, evidentment, això ha de preocupar i ocupar a les administracions. Ara bé, també diu que això passava abans, que hi havia joves que anaven a la discoteca amb navalles, però aquestes coses passaven més desapercebudes. Ara hi ha més interès i això fa, diu, que es descobreixin també, doncs, més detalls, més coses.
Com que interessa, perquè hi ha hagut fets que fan raonable aquest interès, ara es busquen i al buscar-se es troben. Així que tenim, per una banda, un increment raonable, però per altra banda estem descobrint coses que abans no sabíem però que teníem al nostre entorn.
Per tant, no es tracta de cap fenomen nou. I, de fet, l'Andrés Puello recorda que la majoria de delinqüents violents a Espanya utilitzen armes blanques. Per què? Perquè les de foc costen més d'aconseguir i són més cares.
La majoria de delinqüència violenta a Espanya ha fet servir armes blanques perquè les armes de foc són molt difícils d'aconseguir, són molt cares i per tant, s'utilitzen menys, no? I molts assassinats, molta violència de gènere, utilitza ganivets, navalles i armes blanques.
També ens ha explicat que moltes de les persones que porten armes blanques diuen que ho fan per defensar-se. Llavors, en cas de baralla, és evident que les conseqüències són molt pitjors.
Clar, portar una arma blanca per defensar-te, probablement la motivació és genuïna i lliçonent, però si estàs implicat en una baralla,
abans, si no portaves l'arma, com a molt, doncs hi havia cops de puny i patades, no? Però ara es treu l'arma i aquí és quan les coses comencen a complicar-se, perquè les conseqüències de l'ús d'una arma blanca amb una baralla són molt més greus que simplement els cops de puny o les empentes.
I com s'ha d'actuar per fer front a aquest fenomen? L'Andrés Puello diu que s'ha de trobar un equilibri i posar mesures ajustades a la realitat que hi ha i no a la sensació de pànic que es pot donar a la societat. És a dir, potser no cal detectors d'armes blanques a tots els instituts de Catalunya, però sí a determinades àrees o serveis.
Potser no té sentit posar-ho a tots els instituts de Catalunya, però hi ha determinades àrees, determinats serveis en les quals s'haurien de posar. I aquí és on comencen les discussions entre el límit, diguem-ne, de ser doncs, excessivament punitius i posar-ho tot arreu com si realment tinguéssim una pandèmia o als llocs que sí que cal.
I en tot plegat, diu, també juguen un paper important les bandes que també utilitzen armes blanques, però pel que dèiem, perquè són més fàcils d'aconseguir que no pas les pistoles.
Gràcies, Yolanda. Més de 15.000 seguidors. El perfil Apunyalòmetro és a la xarxa social X, abans el Twitter, s'ha convertit aquest estiu en un dels més populars de les últimes setmanes, també. Es tracta d'un compte que ofereix informació sobre els apunyalaments que registren ja gairebé diàriament a molts punts de Catalunya. El compte presenta les dades sense referències de nacionalitat dels agressors o les víctimes, excepte en casos mediàtics, com per exemple el que va passar aquest estiu amb el pare del jugador del Futbol Club Barcelona, Lamine Yamal. Davant les crítiques rebudes, els responsables d'aquest perfil, nosaltres els hem volgut posar en contacte amb ells, amb els seus impulsors, i no s'han volgut identificar, però sí que han volgut parlar amb nosaltres. A la xarxa social tampoc s'han identificat. Els hem preguntat, per exemple, com va néixer aquesta idea, quantes persones elaboren aquest compte d'X, qui són, si són periodistes, si estan vinculats a algun partit polític, si són estudiants o són simplement ciutadans farts de la inseguretat que hi ha.
Doncs aquesta idea va néixer bàsicament de la preocupació que tenim un grup d'amics per la creixent inseguretat que vivim als nostres carrers. Alguns de nosaltres ho vivim més que d'altres i no som periodistes ni tenim cap vinculació amb cap partit polític. Com deies, simplement som un grup d'amics que estem cansats de veure com aquesta realitat es va normalitzant i que no es prenguin mesures efectives i, sobretot, que no s'actuï contra aquesta sensació d'impunitat que s'afegeix ja a la d'inseguretat. Veiem molts casos en què aquestes persones doncs, van acumulant antecedents i aquí no passa res. I el que volem és visibilitzar aquesta problemàtica i pressionar perquè es prenguin mesures necessàries.
I a dia d'avui com va el rànquing d'apunyalaments i com obteniu aquestes xifres?
Vam començar el rànquing amb dades a partir de l'1 d'agost i hem tancat aquest mes amb 47 casos, 47 apunyalaments, dels quals hi ha 44 ferits i 3 morts. I bàsicament ens basem en la recopilació de dades que obtenim de fonts obertes, com per exemple mitjans de comunicació, i fonts oficials com Mossos i hospitals. Cada apunyalament s'inclou al rànquing després de verificar-ho. Sempre contrastem diverses fonts per assegurar-nos que la informació és fiable. I bàsicament el que ens permet aquest rànquing és visibilitzar quines zones estan patint més aquesta problemàtica i com està evolucionant la situació.
I fer un rànquing d'un tema tan greu com els apunyalaments no és una frivolitat o podríem dir poder una broma de mal gust?
Entenem que el format de rànquing pot semblar impactant, però precisament busquem això, captar l'atenció sobre un problema que sovint es dilueix entre les notícies del dia a dia, que és un dels motius pels quals vam començar l'apunyalòmetre. No és cap broma, ni intentem frivolitzar amb la violència. El nostre objectiu és visibilitzar una realitat que ens preocupa i que sovint queda invisibilitzada i bastant menys tinguda.
I per què no us voleu identificar en aquesta entrevista? Aquest to de veu no és el d'un dels responsables d'aquesta compte que està a les xarxes socials. Teniu algun tipus de por per algun tipus de represàlia, poder?
Doncs no ens volem identificar perquè, primer de tot, pensem que el focus ha d'estar en el problema, no en qui està darrere del compte. Volem que l'atenció es mantingui en les dades i en la realitat que estem denunciant. I també és cert que donava la sensibilitat del tema, preferim mantenir un cert anonimat per evitar possibles represàlies o crítiques personals que acabin desvirtuant el missatge que volem transmetre.
M'imagino, doncs, que l'objectiu és posar sobre la taula un problema que va cada cop a més i que les autoritats, jo diria que minimitzen, oi?
Exactament. El nostre objectiu és visibilitzar un problema que està creixent, i així ho avala l'últim informe anual dels Mossos, en què s'especifica que els fets contra les persones han augmentat un 7,17% respecte al 2022, estem parlant de dades del 2023, de les quals la temptativa d'homicidi ha augmentat un 16,74% i els homicidis un 13,11%. Per tant, és un problema que està creixent i considerem que hi ha una tendència a minimitzar o invisibilitzar aquests incidents. I creiem que només fent evident la magnitud del problema es pot pressionar per aconseguir canvis reals.
Si ens quedem a Barcelona, l'alcalde Collboni ha apostat aquests últims dies per prohibir navalles en concerts i altres esdeveniments multitudinaris, ja pensant una mica en les festes de la Mercè. Creieu que la prohibició és la solució o no?
La prohibició de navalles en concerts, esdeveniments i altres llocs públics no arreglarà absolutament res. Qui vol apunyalar, li és igual que estigui prohibit portar una navalla i li és igual que estigui prohibit apunyalar. El problema és molt més profund i està arrelat, sobretot en la impunitat en què es cometen aquests delictes. Si hi hagués una resposta ferma i conseqüent a aquestes accions, segurament més d'un s'ho pensaria dues vegades abans d'actuar. Però si apunyales algú i l'endemà estàs al carrer, és obvi que aquests incidents seguiran passant. Calen mesures més contundents i eficaces per frenar aquesta onada de violència.
Hi ha algun partit que heu trucat a la vostra porta o s'ha posat en contacte amb vosaltres en utilitzar les vostres dades?
Fins ara cap partit polític no ens ha contactat directament. El que sí que ens costa és que algun regidor puntual d'algun partit ha utilitzat les nostres dades en alguna publicació seva, però no pas de manera oficial. El nostre projecte és completament independent i ens centrem exclusivament en visibilitzar la realitat de la inseguretat. Sí que seria una bona notícia que els partits polítics, qualsevol, d'un color que fossin, fessin servir les nostres dades per buscar solucions.
I teniu alguna proposta per acabar o reduir aquesta xifra, jo diria que esgotadora, d'apunyalaments que estem vivint a Catalunya?
Bé, com hem dit abans, nosaltres no som polítics ni professionals de la seguretat. Trobar aquestes solucions pertany a les persones que cobren barbaritats per fer-hi front. El que sí que tenim clar és el que cal posar el focus en la impunitat. Fins que no es prenguin mesures serioses i contundents per acabar amb la impunitat, aquests incidents seguiran passant. No es tracta només d'implementar lleis, sinó d'assegurar que aquestes es compleixin de manera estricta i que hi hagi conseqüències reals per aquells que les trenguen.
És una xarxa social, esteu a X, teniu molts seguidors, ja parlava més de 15.000. Teniu poc o estan aquí en el compte amb tot el que esteu fent i denunciant?
Som conscients que la naturalesa del nostre compte pot generar polèmica, però la nostra intenció no és pas crear alarma. L'alarma la crea qui comet aquests delictes, i la nostra intenció és informar i visibilitzar un problema real sense caure en discursos d'odi ni tampoc promoure'ls. Existeix un risc de que el compte sigui censurat o tancat, i mentre es puguem, nosaltres seguirem treballant per mantenir el nostre objectiu de forma transparent i respectuosa. Com dèiem, no tenim cap interès en promoure odi ni en generar alarmisme, i el que volem és posar sobre la taula aquest problema.
Doncs molt bé, aquí queda el testimoni, les paraules, les reflexions d'un dels integrants d'aquesta compte a la xarxa social X, que es diu @apunyalòmetre. Hem conegut la seva opinió sobre una situació de tensió i de preocupació que hi ha arreu de Catalunya, com són els reiterats apunyalaments, més de 50 els últims temps. Nosaltres fem ja una petita pausa per publicitat i després us parlarem d'un altre tema que preocupa: les dades de l'atur de referides al passat mes d'agost, un mes on hi havia la possibilitat de crear molts llocs de feina. Tot i això, doncs, ha passat tot el contrari. Les llistes de l'atur, les llistes d'aturats s'han incrementat. Serà d'aquí dos minuts quan t'ho expliqui.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no?
¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle. Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente?
Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt.
¿Qué explicación tiene esto? Una persecución. Dos hombres muertos. Un oficial y un testigo gravemente heridos.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es ralentitza la creació de llocs de feina i és que el passat mes d'agost Catalunya va perdre 64.353 afiliats a la Seguretat Social i el nombre de desocupats ha crescut en 8.707 persones. L'atur ha pujat també a les quatre províncies catalanes. Ara hi ha quasi bé 336.000 catalans a la cerca d'un lloc de treball. Les xifres ens diuen que s'ha trencat la tendència positiva dels darrers mesos. Tot i això, els economistes veuen el got mig ple d'Ando Fandinho.
Sí, l'atur ha tornat a pujar per segon mes consecutiu. Després del 0,72% que va pujar el juliol, a l'agost l'increment és del 2,66% respecte al mes anterior, la qual cosa representa 8.707 noves persones sense feina. Amb això, aquests dos mesos d'estiu trenquen la bona dinàmica que portàvem des de febrer fins al juny, 5 mesos consecutius on l'atur va anar a la baixa. En total, Catalunya va perdre prop de 65.000 afiliats a la Seguretat Social en el mes d'agost. A la resta d'Espanya, l'increment de l'atur no ha estat tan pronunciat, amb una pujada del 0,86% respecte al juliol. En total, el nombre d'aturats a Catalunya és de més de 335.000 persones, mentre que a escala nacional el total sobrepassa els 2.5 milions. Tot i les dades, Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, no s'ha mostrat preocupat i ha justificat així l'increment de l'atur a l'agost.
L'estiu és molt llarg. L'estiu comença pràcticament al juny i acaba al setembre. Per tant, que el mes d'agost, que és un mes en què pràcticament tot el que són les contractacions ja estan fetes des del mes de juny, que l'efecte que pugui tenir el turisme en el mercat laboral en el mes d'agost ja és molt menor, perquè són pràcticament els flecos que puguin haver.
Les dades també mostren una disminució de l'atur en comparació amb el 2023, concretament un 0,85% o el que és el mateix, 2.882 aturats menys. El mateix passa a nivell nacional, on la caiguda dels parats és del 4,83% i més de 130.000 persones que no tenien feina el 2023 ara sí que en tenen. D'altra banda, Catalunya és la segona comunitat autònoma d'Espanya on més ha incrementat l'atur en termes percentuals. Només té per davant el País Basc, on l'increment de l'atur respecte al juliol ha estat del 3,05%. En canvi, a comunitats com La Rioja, Extremadura, Cantàbria i les Canàries, l'atur ha disminuït en relació amb el mes anterior. Per la seva banda, l'administració assegura que es tracta d'un comportament habitual de l'atur a l'agost. El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, ha dit que la finalització dels contractes de lleure educatiu han tingut un alt impacte en les dades.
En renou a Tossa de Mar, a les comarques de Girona, amb l'arribada avui de 200 migrants de les Illes Canàries. Els sol·licitants d'asil són del Mali i romandran entre 15 dies i un mes a la localitat mentre es tramiten les seves peticions. Però què passa des que una persona demana asil fins que es resol la seva petició? Com funciona la gestió d'aquesta fórmula? Lian Ledesma ho ha preguntat aquest matí a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
Així és, Carlos. L'Adrián Vives, coordinador d'Incidència Política a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, explica que els migrants traslladats a Tossa de Mar estaran inicialment en un dispositiu d'acollida durant aproximadament un mes.
Són persones que estaran en aquest dispositiu d'acollida durant un mes aproximadament dins del programa estatal d'acollida per a sol·licitants d'asil. El temps que es preveu per a fer una primera valoració de les seves necessitats i del seu perfil de manera individualitzada per a que després puguin anar a altres recursos més adaptats a les seves necessitats i més estables a diferents diferents municipis.
Aquestes persones rebran una atenció individualitzada per identificar les seves necessitats i facilitar-ne la integració a llarg termini en altres municipis, amb tasques de treball comunitari, accés a espais públics, foment de relació amb veïns i la cerca d'un treball que consolidi el seu procés d'inclusió. Vives destaca que, a més, el programa garantirà allotjament i serveis bàsics durant un màxim de 18 mesos.
Les persones que sol·liciten asil, durant el temps que el Ministeri de l'Interior estudia les seves sol·licituds, aquestes persones tenen dret a ser acollides en unes condicions concretes i se'ls ha de facilitar l'allotjament, la cobertura de les necessitats bàsiques i bueno, el suport a nivell social, jurídic i psicològic. D'un programa d'acollida en el que les persones poden estar com a màxim en uns 18 mesos.
Malgrat el suport i el procés d'inclusió dels migrants, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat considera que encara queda molta feina a fer en la millora de la coordinació entre les diferents administracions i institucions implicades.
Gràcies, Ian. Segons l'últim baròmetre de la bicicleta, el 57% de la població d'entre 14 a 70 anys utilitza amb certa freqüència aquest mitjà de transport. La majoria encara ho fa per oci i per sortides familiars i amb amics, tot i que un 30% d'usuaris ho fa d'una manera regular, el que representa un augment de 10 punts en els 3 últims anys. Encara hi ha camí per recórrer, per exemple, a Sabadell. Els usuaris de la bicicleta per moure's a la ciutat és un 2,5 del total de la població. Els especialistes assenyalen que a partir de 2.000 euros hi ha bicicletes de relació preu-qualitat doncs molt bones i ara és un bon moment per comprar-ne una. El motiu, les vendes han baixat un 10% després d'anys d'eufòria i d'un estoc elevat per por deixar pas amb millors preus. Michelena és una veïna de la Barceloneta, del barri de la Barceloneta, que s'acaba de comprar una bicicleta. Satisfeta pel preu, ja es planteja canviar la moto per la seva nova bici per anar a treballar dins de la mateixa ciutat de Barcelona. L'hem escoltat aquest matí a Rere en Cope, Catalunya i Andorra. Ho ha fet el Sergi Tor. Bona tarda de nou, Sergi.
Sí, bona tarda, Carles. És un perfil habitual dels nous usuaris de bicicleta. L'atracció de sortides amb bicicleta pel seu barri de la Barceloneta en cap de setmana i la companyia familiar va convèncer la Michaela a comprar-ne una. Ara ja es planteja anar a treballar amb aquesta bicicleta i que sigui el seu mitjà de mobilitat per Barcelona.
Bueno, en principio me la compré un poco de hobby para dar paseos por la ciudad, ya que vivimos en la zona de la Barceloneta y hay amplias carreteras para bicis y el paisaje es súper bonito. Y bueno, y luego también para, yo tengo moto, para dejar de usar la moto, irme al trabajo más en la bici, ya que trabajo por el área de Sagrada Familia y es muy fácil, la verdad, llegar. Las uso casi todos los días, o sea, mínimo 5 días a la semana.
La compra no va ser fàcil, mirar, comparar preus, i ella volia una bici personalitzada. Els preus, com tot, oscil·len, però hi ha una coincidència que entre 1.500 a 2.000 euros hi ha grans bicicletes. Ella està satisfeta amb la compra feta.
Yo creo que relación calidad-precio fue estupendo, porque fue una bicicleta totalmente personalizada.
Ajá.
A lo que yo quería, mis necesidades, la bici, el color, la altura, que fuera completamente de mi talla, el color de la bicicleta, detalles en los frenos, en los cauchos, que tuviera un color determinado.
Michaela és una recent compradora, però els compradors han baixat. Les vendes han caigut un 10%. La situació ha generat una crua competència al sector, amb fortes rebaixes de preus i fins i tot ha fet tancar alguns establiments. El sector confia que després d'aquest any de caiguda de vendes, a partir del 2025, es pugui equilibrar l'oferta i la demanda i fabricants, botigues i tallers comencin a remuntar. Mentre reclamen ajudes, a Portugal s'ha reduït l'IVA en la compra i reparació de bicicletes. França i Alemanya també disposen de beneficis econòmics per famílies. Les bicicletes elèctriques, juntament amb les de grava i de carretera, són les úniques bicicletes que han augmentat lleugerament les vendes, però és insuficient.
Avui estem analitzant, radiografiant com està el sector de la bicicleta a Catalunya. Els estudis, les estadístiques diuen que ha caigut, que estan caient la venda d'aquests aparells per circular per la ciutat, per carretera, per fer esport. Volem parlar amb Gabriel Haig, que és propietari de l'empresa, de la botiga Barceloneta Bike. Gabriel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, yo hablaba al principio de que, en fin, la gente no está muy animada a comprar bicicletas. ¿Es así? ¿Habéis notado una caída en las ventas vosotros?
No.
Yo no le diría que la venta está caída, sino que lo que puedo decir es después de la pandemia o cuando estaba acabando la pandemia, la gente se animó comprando tantas bicis que parecía que como que se compraron suficiente, digamos, porque todo lo que, por ejemplo, nosotros teníamos en stock a este momento, lo vendimos todas. Entonces, luego se tardaron un poco más de fabricar, para fabricar suficientes bicis para que todo el mundo pueda, pueda llegar a todo el mundo. Entonces la gente, lo que no podían conseguir, lo que querían, se acaba comprando segunda mano. Entonces, a lo largo de 2022, 2023, entonces es como que todo el mundo ya tiene bici. Entonces, podemos decir que se ha bajado la venta, eso sí.
Claro, después del confinamiento, pues pasó lo que tenía que pasar. La gente, pues en un momento determinado compró muchas bicicletas y después, pues bueno, ha dejado de hacerlo. Ahora mismo, hoy en día, ¿es más barato comprar una bicicleta que hace dos años, por ejemplo, en Gabriel?
Si comparamos el precio de hace dos años, digamos, la misma bici a día de hoy, hoy es un poco más cara.
Un poco más cara, vale.
Sí, un poco más cara de que hace dos años, sí.
¿Qué modelos concretamente son los que tienen menos salida y los que tienen más salida, por ejemplo?
Mira, si hablamos de los que tienen más salida, digamos que ahora hay unas nuevas bicis que salió hace algo menos de 8 o 10 años que se llama Gravel, que es como una combinación de una bici de montaña y carretera, ¿vale? Digamos, eso es lo que más se vende a día de hoy, porque te sirve tanto para ir en una tierra normal, te sirve para hacer carretera también, entonces es como que dos en uno, entonces es lo que más se vende a día de hoy. Y lo que menos se vende es las de bici de ciudad, porque al final es como una bici para familiares, para la gente que quiere desplazamientos cortos, pero claro, al final por el robo de bicis por la ciudad, hace para que la gente no compran las bicis de paseo.
Muchas comerciantes, muchos fabricantes se quejan del IVA. Tenéis un IVA muy elevado, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, un negocio como la mía, pues el IVA no es como vivo, porque somos una empresa, digamos, del barrio, una empresa y... Bueno, no son, pagamos 21 a lo que se factura, pero por lo que vendemos y lo que nos quita, pues es bastante elevado. Entonces, te puedo decir que sí, es elevado.
Y el sector tiene mucha competencia. ¿Habéis notado que ha crecido, pues eso, los establecimientos? ¿Cada vez sois más buscando el mismo perfil de público, quizá, Gabriel?
Vale, es como la de nosotros, que está por el Barceloneta, cerca de la playa. Nosotros tenemos unos clientes más turísticos que de local. Lo que digo, como estamos cerca del puerto, normalmente la gente que viene en barco, los que vienen en yate, pues al final se alquilan bicis o se compra bici para poner en su yate o su barco, claro, para que... cuando quiere bajar a comprar algo, pero que le tenga. Nosotros trabajamos más de turismo.
¿Tenéis mucho stock de bicicletas ahora mismo en los almacenes, Gabriel? ¿Acumulado, stock acumulado? ¿Sí?
De momento, las bicis que más tenemos acumulados son las bicis de single speed. No sé si usted sabe lo que es. Es una bici como de ciudad, pero si tiene solo una marcha. Sí, es lo que más tenemos en stock, porque trabajamos con una marca y compramos una cantidad para venderlo a lo largo del año.
¿Los precios, en qué franjas nos movemos, Gabriel?
Del modelo en concreto que te estaba hablando, empieza por 270 a 300 euros hasta lo máximo que tenemos ahora, son 3.800.
Vale. Que son la que me comentabas, para ir para carretera y para ir para montaña, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues Gabriel Hatch, propietario de del comercio Barceloneta Bike, pues gracias por atendernos, muchísima suerte y bueno, desear pues bueno que el público siga animándose a comprar bicicletas y sobre todo para ir por ciudad, bueno, porque también sería una manera de colaborar todos en mejorar un poco el ambiente y rebajar la contaminación de las grandes ciudades. Gracias, Gabriel, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, gracias.
Y tú que si estás, preguntas por qué la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su
entrem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Ho farem, com sempre, amb la bona recomanació dels amics de Càritas i després els continguts d'Esports COPE que arriben a les 3 i 5.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esports COPE, ja està amb nosaltres ben equipat el Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, a les 3 i 5, Esports COPE, avui hi havia cita important a les oficines del Barça, compareixença de Joan Laporta. Algun titular important o què?
Molts titulars ha deixat Joan Laporta, perquè ha parlat molta estona, pràcticament una hora i mitja, a l'Auditori 1899, és la clàssica compareixença de premsa post-tancament de mercat. Ha comparegut Laporta sol, no ho ha fet el director esportiu d'ECO, que ha presenciat aquesta compareixença des de la primera fila a l'auditori. Algun dels titulars que ha deixat Joan Laporta i que escoltarem de seguida a Esports COPE, ell insisteix en la idea de que el club està fantàstic a tots els nivells. Ha dit també de que si el Barça no ha arribat en aquest mercat de fitxatges a la regla famosa de l'1x1 és perquè no han volgut, no han volgut precipitar un acord amb Nike, que arribarà en breu aquest acord i que serà el millor acord del món del futbol. També ha dit que si no han fitxat més és perquè no han volgut, entre d'altres coses perquè el club aposta fort per la Masia i que la gran prioritat de cara als fitxatges en aquest mercat que deixem enrere era Dani Olmo i que aquest fitxatge s'ha fet. De seguida escoltarem a Laporta i ho comentarem amb el Minguella i el Tomàs Guasch. Al Girona hi ha hagut presentació, han presentat aquest migdia d'Anjuma, el futbolista que va arribar en l'últim dia de mercat a l'Espanyol. Ha parlat Tejero, una de les cares noves, i després estem pendents de moltes coses en l'àmbit poliesportiu. A la Vuelta tenim avui etapa reina, en final als Lagos de Covadonga. En tenis aquesta tarda, Paula Badosa juga quarts de final a l'Open USA davant la nord-americana Emma Navarro, i també tenim Copa Amèrica, ha començat la lluita per entrar a les semifinals.
Molt bé, us escoltem com cada dia 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Doncs aquí ho deixem nosaltres, però continua la informació, com sempre, Jorge Bustos i Pilar Tiseros, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.